Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio.
Com va dir la filòsofa i escriptora francesa Simone de Beauvoir, escriure és un ofici que s'aprèn escrivint, i això és aplicable a tot. Qualsevol ofici s'aprèn fent-lo, o sigui que, emprenedors que escolteu el Revolució, apunteu. Emprendre s'aprèn emprenent. Comencem, i aquí teniu 4 motius per quedar-vos. Avui, dos dels presentadors de Tots són problemes de TV3, Juliana Canet i Serapi Soler. Parlarem de televisió, de xarxes socials, dels nous influencers, de com veuen la vida dues persones de generacions diferents. Motiu número 2, tota l'actualitat dels algoritmes, la realitat virtual i la intel·ligència artificial, amb els dos col·laboradors més revolucionaris, Ricard Castellet i Jordi Pim. Motiu número 3, com revolucionar la medicina al metavers. No us perdeu aquesta secció perquè descobrirem, mai més ben dit tot un món, descobrirem com el metavers pot ajudar els nens i nenes que han d'estar hospitalitzats. I motiu número 4, sabeu què és l'economia blava i quins beneficis té? Doncs avui en parlarem. Com serà el món de demà? Comencem, ara sí, a revolucionar-nos. Divendres a la tarda TV3 ha decidit fer una aposta per l'humor, i avui volem que aquest humor arribi a la revolució. Per això hem convidat dos dels seus presentadors, el Serapi Soler i la Juliana Canet. El Serapi, juntament amb el Patrick Urbano, van sorprendre fa un temps amb el programa Cool Hunters, i la Juliana s'ha fet un nom com a influencer, com a youtuber i com a locutora de ràdio. Avui no sé si resoldrem problemes, però el que és segur és que el que farem és passar una bona estona parlant amb ells de com veuen aquest intens món digital. I ja els tenim aquí, molt contentes. Serapi Soler, Juliana Canet, copresentadors de Tots són problemes. Bona nit, què tal, com esteu?
Molt bé, molt bé. Jo em sento una mica en el cas de spinning, no sé.
La música està a un nivell intens.
Hi ha una energia molt guai. Jo estic aquí...
Oi, aquesta és la música del Revolució. Serapi, la música del Revolució és aquesta. Sí, perquè sí, nosaltres sí. Sempre posem música motivadora per als emprenedors, i aquesta anima, no? Emprendre?
Ara quan surti aquí crearé una app, segur.
És molt d'emprenedor crear apps.
Sí.
Tu t'agrada la música, Juliana, del Revolució? És intensa.
A mi m'agrada, però és veritat que és bastant de spinning. Bueno, i és la música que jo em posaria al gimnàs per destrossar-me.
A mi m'agrada, a mi em motiva, jo estic bé. Sí,
clar que sí. Juliana, només 23 anys. Tens la sensació que la vida et porta a una velocitat supersònica i que no pares de fer coses? Perquè estàs a tot arreu, ara.
Sí, i de fet, quan dius només 23 anys, jo, a mi, vull dir, ja entenc que 23 anys són poc, però em semblen molts, perquè jo vaig començar quan tenia 18 anys amb totes aquestes històries i no sóc conscient que hagi passat tant de temps, saps? Per mi en tinc 19, ha passat un any. I no, clar, no ha passat un any, n'han passat bastants més. Però sí, està passant tot molt ràpid.
Televisió, ràdio, estàs contenta, no? Estàs contenta?
Sí, clar. Faria de molt mal dir que no.
Serapi, quants cops al dia has d'explicar d'on ve el teu nom?
Buf, moltíssimes, moltes. Estic esgotat ja. I la gent encara em pregunta si és broma, si no sé què. Dic que no, que això és de veritat. I és així, molts cops al dia.
Quan d'on ve aquest nom de Serapi?
És que no ho sap ni el meu pare, que també es diu Serapi, imagina't.
Home, no t'ho has anat tot explicat, això?
Bueno, sí, diuen que és egipci, que no sé què, que si una llegenda... Tot, jo crec que és tot mentida. Jo crec que, bueno, són hippies, i quan ets hippie, doncs a vegades fas aquestes coses. Poses noms així.
Per tant, Serapi, eh? Cada divendres a la tarda us podem veure al Tot són problemes de TV3. Perquè encara no l'hagi vist, expliqueu-li què trobarà. Què em diríeu? Com fem la definició? Va.
Bueno, trobarem famosos parlant dels seus problemes quotidians. És una manera de conèixer-los des d'un altre punt de vista, l'habitual, la típica entrevista. Doncs aquí ho fem a l'inversa, partint dels seus problemes quotidians. Els que tenen a casa, a la feina, en diferents entorns, no?
Els que tenen amb algunes persones properes, perquè també hi ha una part que crec que és bastant característica d'aquest programa, que és que venen els com més ús de cada convidat, no? Hi ha dos convidats famosos i ve, doncs, jo què sé, la seva mare, el seu germà, un col·lega de la universitat... I també portar una persona de fora fa que t'expliqui secrets més obscurs de la persona famosa convidada que potser d'altres maneres no t'explicaria.
Esteu d'acord, que l'humor és el millor remei per als temps que vivim, i l'humor és important, no?, cada vegada més. Què em diríeu?
Molt, molt, moltíssim, jo crec que sí. Jo crec que és un mecanisme de defensa i per sobreviure a tot el que ens passa el dia a dia. Jo.
És que parla molt bé el Serapi, crec que té tota la raó, la veritat.
Bueno, depèn del dia.
Avui està lúcid.
Per tant, esteu a la televisió, però també aquest programa també està a les xarxes socials. Les xarxes socials, teòricament, són espais de llibertat total, però també s'han convertit, segons que diguis, a vegades també, en llocs no... que, en llocs de, en, que donen lloc a l'insult, no? Tu, Juliana, tu que has estat també i estàs molt present a les xarxes, no? Les crítiques et rellisquen, em podries dir, o no?
No. Jo crec que en aquest programa en general les crítiques ens afecten moltíssim. Som gent bastant afectada. Jo, per exemple, sóc addicta a buscar-me al Twitter. M'encanta buscar-me al Twitter i veure com la gent raja de mi, però és veritat que em sento malament de veritat, i que per molt que intentis posar distància i entendre que és gent que no sap del que parla o el que sigui, t'acaba afectant de veritat, i a mi em perjudica seriament.
Però a veure, si t'afecta, per què ho busques?
Bueno,
no, busquis
aquest no, aquest
ojo,
és el punt.
Ojo, és que no ve en corazón que no siente,
el
Juliana.
És que jo crec que aquest és el truco, que és que no m'estic buscant tant, estic molt més tranquil·la. O sigui, crec que l'única solució és no mirar-ho. Qualsevol altra cosa et condemna a estar afectat per això.
Tu també mires, Serapi, el que diuen a les xarxes de tot el programa?
Tampoc, o sigui, intento que... No, a mi no m'afecta, crec que el Patrick i a tu us afecta més.
El que més el Patrick.
Sí, sobretot. Sí. També perquè tu fiques el Twitter Serapi i són coses rares, tot. Vull dir.
No, per exemple,
alguna cosa parla de mi, però en general, clar. I Serapi Soler, hi ha alguna crítica, però a mi no m'afecta massa, més que més igual.
Serapi, tu vas ser coautor també de l'obra de teatre La Gran Ofensa, que qüestionava els límits de l'humor. No? I el programa, no sé si alguna vegada us freneu a l'hora de fer el guió per no ficar-vos en problemes, no? Millor, mai millor dit, diguéssim.
Una vaca i un cavall són igual.
Què vols dir això?
Que depèn de quina hora, bàsicament. Un cavall i una vaca són igual. Si es poden muntar, no?
Vas muntar una vaca o un cavall? Estic molt confosa.
Vaca.
Vas muntar-la, eh?
No es va deixar. No.
En aquest cas, el cuiner Marribas va explicar el Tots són problemes, la seva anècdota amb una vaca a Menorca, i com deia, a vegades us heu posat en problemes o no, Serapi?
No, és que al final, el tema és crear un entorn de confiança on el convidat estigui tranquil, estigui còmode, i llavors, pam! Llavors és quan t'explica coses que t'esperaves, i normalment és ell sol el que es fot en jardins, normalment.
Sí, la veritat, no sols ha d'estirar gaire de la llengua perquè t'acabin explicant que van intentar muntar una vaca, per exemple. No ens confonguem, no estem referint-nos a follar-se, és que va intentar muntar a sobre.
Que és també molt estrany,
que igualment. Que segueixen raríssim.
No, vull dir.
Juliana, t'he de dir una cosa. Si la gent de la teva edat et pregunta, no?, a vegades, què fas a la televisió si nosaltres ja no mirem la televisió? Això t'ho ha dit algú?
No, la veritat. Però perquè no, és a dir, no entenc aquesta pregunta. Jo vaig a molts llocs on no va gent de la meva edat i no passa res.
Val, però la gent de la teva edat, tu en tens 23, què creus, que encara consumeix televisió o està més al YouTube, està a les xarxes consumint contingut, està a les plataformes, on està la gent de la teva edat?
Home, evidentment no està majoritàriament mirant la tele, òbviament, mirant més les xarxes socials, jo crec. Però bueno, no, vull dir, jo crec que d'alguna manera sí que consumeixen els continguts que es fan per la televisió, encara que no sigui de manera convencional, saps?
Clar.
Vull dir...
Per tant, la televisió pot competir, ara tu creus, Juliana, que competeix amb YouTube, amb TikTok, o no?
Home, jo crec que els continguts que es fan online de la televisió
sí
que poden competir, el que passa que, clar, han de ser de qualitat i han d'estar ben pensats, el que passa és que moltes vegades no acaba de funcionar perquè no està pensat més massa per la tele, potser, però bueno.
Clar. Juliana, tu tens 23, el Serapi té 30, teniu 7 anys de diferència, Serapi, i jo vull preguntar-te, Serapi, tu tens la sensació que sou generacions diferents a l'hora de, per exemple, consumir continguts o no?
No tant. També jo has de partir de la base que jo mentalment en tinc 23.
Està bé.
I jo en tinc 28.
Exacte. Llavors estem bastant alineats en general amb tot. Sí que a vegades, bueno, això del B-Real jo no sé molt bé què és, per exemple, que és una cosa que fa servir la Júlia, no?
Correcte.
I també la meva nòvia, però jo no sé exactament com funciona.
Jo la veritat és que em sento molt... O sigui, mai penso, oi, tinc 23 anys, noto un gap generacional de l'hòstia. També perquè estic molt acostumada a treballar amb gent més gran que jo, el Roger Carandella en té 35, la Marta en té 30, no sé, estic envoltada de gent més gran que jo, i també és que crec que és com tan reduccionista intentar col·locar-ho tot com per edat, saps? O sigui, jo sóc la Juliana, tinc els meus interessos més enllà de l'edat que tingui, i el Serapi és el Serapi i té els seus interessos, i hi ha coses en què coincidim i coses en les que no.
Fem una cosa, com els dos ara feu televisió, si parlem de referents televisius, si teniu els mateixos. Serapi, quins són els teus referents televisius?
Uf, clar, jo, el Buenafuente per mi és, bueno, era, cada nit era sagrat, diguéssim, i amb ficció, Porca Misèria, Plats Bruts, però clar, és una cosa que és tan bo i tan potent que, no, la gent ho ha seguit consumint, no sé, de les xarxes o a la carta, no?
I els teus, quins serien, Juliana, els teus referents televisius?
Bueno, és que mira, aquí el tema de que en realitat no hi ha tant gap generacional, ho recullo per aquí, i també pel que diu que són coses tan ben fetes que s'han recuperat després. Jo he vist amb molta intensitat Plats Bruts, que és una sèrie que es va fer quan jo tenia literalment un any, i he vist amb molta intensitat Porca Misèria, que també en tenia 6 o alguna cosa així, quan ja era gran. Ho he recuperat després perquè se m'ha dit que era bona i l'he mirada i l'he gaudida, i també és de les coses que més m'agrada. I no tinc gaires més referents televisius perquè a casa meva no teníem tele, llavors sóc molt poc televisiva, sorprenentment.
Que curiós, eh?
Sí.
Qui és més tecnològic dels dos, la Juliana o el Serapi?
Home, la Juliana, claríssimament.
Jo sóc superaddicta al mòbil.
Sí.
Qui està més enganxat al mòbil a les xarxes? Quantes hores, Juliana, estàs al mòbil?
Jo, si no passo 9 hores al dia al mòbil, m'aixico i les faig. Si de cop i volta vaig a dormir i noto que només he fet 8 hores, em passo una hora més desperta.
El cos t'ho demana, no?
El cos em diu...
Aquí falta mòbil.
No, clar, no és així, però jo les meves 6 hores me les faig.
I què fas al mòbil, Juliana?
Clar, jo és que treballo molt amb el mòbil i de veritat, o sigui, t'ho dic de veritat, hi ha una part molt també d'oci, però és que treballo amb el mòbil tot el rato. Bueno, jo, em gravo amb el mòbil, edito amb el mòbil...
Jo, a vegades estem en una pausa i la veus allà que està concentrada i està editant un vídeo amb el mòbil allà mateix, i vull dir que és molt, hi ha molta feina.
Clar que hi ha molt, sí.
Per tant,
què et penses?
Clar, avui que tenim gent jove en revolució, són dos persones de la generació que va veure néixer internet. Sou plenament nadius digitals, no? Perquè internet va entrar a casa seva quan tenia 7 anys.
Bueno, el Serapi suposo que recorda més la transició i el moment no internet. Jo la veritat és que ho recordo tot bastant amb internet. O sigui...
Jo també, jo molt. Jo vaig enganxar els inicis, també, sí, et baixaves una foto, no?, i trigava 3/4 d'hora, no?, i el soroll del mòdem, no?, que fotia un soroll de l'hòstia.
Jo no podia fer servir internet a l'ordinador de baix si el meu pare estava fent servir internet a l'ordinador de dalt.
Clar.
Per tant, avui tenim dos presentadors digitals, però escolta, jo aprofitaré avui que els tinc aquí també, ja que ells sempre parlen de problemes o de curiositats dels vostres convidats, expliquem una vostra, no? Expliquem alguna cosa que us hagi passat molt sorprenent i que dius, això no ho he explicat mai, ho explico jo avui al Revolució. Serapi.
Hosti, quina pressió m'has fotut ara.
Sí,
ara no sé
home,
què dir-te.
Home, ja que esteu aquí...
Hosti, no sé què dir.
Home, segur que tu, mira, preparant guions, Serapi, perquè tu també ets guionista, no?
És sí, correcte? Sí, i tant.
Va,
sí,
una
sí,
cosa sí. Teva, va.
Ui, no ho sé.
Bueno,
no sé,
que comenci sí. La Juliana, que segur que no, la té.
És que jo, com que tinc incontinència verbal, i és veritat,
sí,
o sigui,
sí,
no
ella,
puc deixar...
està parlant.
Tu calles i em deixes anar xerrant i jo no pago el... O sigui, jo faig el meu podcast. Llavors, clar, és que realment ho explico tot. És que és un problema, vull dir, no hi ha cap història que jo no hagi explicat encara. Però és que tampoc tinc gaires històries divertides, jo crec, eh?
Bueno, no, divertides, bueno, problemes tenim... Jo perdo tot, o sigui, no és una història excepcional, però ho perdo tot, perdo la cartera moltíssim. De fet, l'últim cop em va passar fa molt poc, que em van trucar de la meva escola de primària dient-me, tenim la teva cartera.
Escola de primària, què feia?
I dic, me la duria deixar quan era petit, amb el carret de la biblioteca i el carret dels súpers, i l'han trobat ara. I es veu que no, que se la portava sobre aquell dia, me la vaig deixar davant, se'm va caure davant de l'escola, la van trobar i es van recordar i em van trucar.
Perdó, a mi amb el tema de perdre coses vaig tenir una època molt mandes on ho perdia tot, claus de casa, cartera, tot també, i també em robaven moltíssim el mòbil, perdia el mòbil la saco de festa, me'l robaven moltíssim, vaig tenir aquesta primera etapa universitària de primer de carrera que de veritat era al·lucinant, i una vegada me'l van robar perquè vaig sortir a Polo, anava bastant borratxa però tampoc reboig, i a l'hora de sortir, que ja havia sobreviscut tota la nit amb el mòbil mantenint-lo, va venir un senyor que em va com començar a vendre, bueno, com un rotllo d'ONG, com de que tenia una ONG per gent que vivia al carrer. I a mi, és veritat que eren les 6 del matí, potser una hora rara per posar-se a captar socis.
Raro,
era un senyor que ja es veia ni carpeta ni res, vull dir que ja no anava acostumitzat com a captador d'ONG, vull dir que era un indigent, no?
Sí.
I tot i així ja vaig dir, m'encaixa. Aquesta història m'encaixa. Aquest senyor és un captador de... I jo li vaig donar 5 euros, que també és raro perquè tampoc funciona mai així el tema de les ONGs, però jo li vaig donar els 5 euros que tenia en metàl·lic i sense voler-ho també li vaig regalar el meu mòbil, que em van robar mentrestant. Jo li estava donant 5 euros.
Una reflexió. Abans d'explicar que tu ho expliques tot. És bo això, explicar-ho tot a les xarxes socials en un món digital com el que vivim?
No, a les xarxes socials no ho explico tot. Ho explico tot a la vida real. A les xarxes socials ho explico gairebé tot.
Gairebé tot, eh?
Sí, jo crec que està bé explicar les coses, perquè al final compartir el que et passa fa que la resta de gent pugui empatitzar, que tu també puguis entendre que els teus problemes no són únics i fa que hi hagi més sensació de comunitat. Per això el pop triomfa, eh?
Quanta gent et segueix a tu, Juliana?
A on? Clar.
A les xarxes?
Ah, clar, bueno, depèn.
A Instagram?
A Instagram, pues, no sé, 70.000 seguidors.
Déu-n'hi-do.
Jo, o sigui, abans, allà a TV3, quan estem al menjador i està fent la cua pel menjar, i amb un segon fas com 15 stories, penges unes fotos, fas... Jo quan veig una foto, m'ho he de pensar, el text que poso, com el poso, què dic, què pensaran, i tinc molt pocs seguidors.
Senapi, si avui que parlem una mica del passat i el futur, si comparem les generacions, rescataries alguna cosa de la generació dels vostres pares que ara ja no tenim? I què no canviaríeu ja per res del món entre ells i vosaltres, eh? És a dir, què d'abans recuperaries que ara no tenim i què t'agrada molt d'aquest món digital que vivim?
No ho sé. Jo no que abans hi havia com més llibertat. No sé, que els meus pares van ser més lliures en general amb les coses, i que tot era més fàcil i tot era més... No? Ara tot és com molt complicat en general. Però, per altra banda, la comunicació que tenim ara, doncs, és fantàstica. Estan tot el dia enganxats al mòbil i funciona, i al mòbil llegim, no? Seguim la xarxa i fem un munt de coses. Per tant, està molt bé.
Què recuperaries tu, Juliana?
Mira, jo recuperaria un cert decoro, perquè jo crec que abans hi havia una mica més de decoro.
El decoro.
Una mica de decoro, saps? O sigui, sento que de vegades tinc la sensació que som una mica més maleducats. No la generació més jove, sinó tothom, en general. A mi m'agrada que hi hagi una mica d'educació, una mica de serietat, una mica de norma social ha d'existir, perquè si no és un madness.
Mhm.
Justament el contrari que el Serapi.
Abans per quedar, no? Era molt complicat.
No, però
llavors... Quedem en aquest lloc a aquesta hora i apareixia qui apareixia a l'hora que podia.
Ai, no? Per mi hi havia coses romàntiques. El telèfon fixa no l'heu viscut vosaltres.
Sí, home, sí.
Però jo és veritat que ara no podria entendre la meva vida sense el mòbil, perquè el Google Maps, per exemple, el fan servir moltíssim i no sé com aniria als llocs, em perdria tot el rato. Envia WhatsApp, o sigui, com coses molt pràctiques que no sabria com resoldre.
Poc es parla del Google Maps.
Mira que sóc digital, eh? Però ara a vegades penso això, que tothom et pugui localitzar en qualsevol moment a través del WhatsApp. El telèfon és molt pesat, no? I aquells moments que era el telèfon fixes, no? I qui és per tu i tal. Era com emocionat. Just watch me dance. Serapi va fent spinning a l'estudi de Catalunya Ràdio perquè diu que aquesta música és de spinning, no?
Totalment. Ningú s'ho ha dit mai, no m'ho crec. No.
Està ben pensat, eh? Escolta, de seguida anirem al test digital per saber qui és més digital de tot, si la Juliana o el Serapi, però... Esteu d'acord, que vosaltres feu televisió, que la podem consumir des d'un dispositiu, des de qualsevol altre lloc, però anem cap a un consum cada vegada més individualista i aïllat, no? Abans ens posàvem davant de la televisió i ara consumim de forma més individual, no, Serapi?
Sí, totalment. Tot és... Nosaltres, quan plantegem el programa, l'estructura i tal, cada cop ho estem fent tot més fragmentat, pensat més en el consum que hi haurà després a les xarxes, no? Són tot peces més curtes, blocs més curts... No és allò de vinga, xerrem i a veure què passa, no? Ho tenim més fragmentat també per això.
I ara, Juliana, no cal que li pregunti, perquè diria que sí, no? Sí?
Clar, clar, clar. No, sí, sí.
El test digital del Revolució.
Heu de contestar de manera molt ràpida els dos aquestes preguntes.
Trucada telefònica o WhatsApp?
WhatsApp.
WhatsApp.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
No molts, 10.
De veritat, no tens Diògenes de grups de WhatsApp?
No.
Jo no és broma que podria recuperar grups de WhatsApp de treballs de batxillerat, eh? O sigui, en tinc milions.
Quants correus electrònics tens per contestar?
No, tema tabú per mi.
5.
Jo masses.
Jo amb això que endreçat.
Dues apps indispensables per tu?
Google Maps.
Sí, jo també, Google Maps.
I Twitter.
Jo Google Maps i Instagram.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
Crec que era la de l'Aliso, no? Què he dit? Aquesta m'agrada molt. És que aquest disc és molt bo. Un disc és una cosa que on hi ha moltes cançons juntes, que ara jo no saps què és, Juliana, però...
Que és un normal.
Amb aquesta cançó és per fer esport, no? També, aquesta.
No. Bueno,
sí, sí. Aquí, poseu aquí tres bicicletes, no és de bo, eh? I això... I ja està. I
jo, a mi la veritat és que abans he estat pensant sobre aquesta pregunta i he dit aleatòriament, perquè ara és la meva nova obsessió, pastilles per a dormir d'estopa. Pastilles per a dormir.
És curiós perquè Estopa més és un referent, no? Li agrada més a la gent de 40 anys, no, Juliana?
Sí. Jo vaig tenir un nòvio molt castellà, la meva única excepció, i parlava en castellà molt heavy. Hòstia. I em va ensenyar Estopa, perquè Estopa és un grup que a casa meva no s'havia escoltat a la vida.
Ah.
I ell era una mica més gran i castellà, i aquestes dues coses van fer que aquesta cosa... Bueno, ara m'encanta Estopa. És veritat que em recorda una mica a l'exnòvio aquest, però és que aquesta cançó és molt bona.
T'ha deixat empremta, eh?
Bueno, sí, clar, un grup així et deixa empremta.
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
Facebook, jo Facebook.
Twitter. 20. Fotolog. No, jo el Twitter. Jo és que a mesura que em faig més gran, m'agrada més el Twitter. És així.
Jo no és broma que cada cop que entro a Twitter m'agafa depressió. Per tant, Instagram.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
15.
No sé, 2.
De veritat, 2 hores només?
2, 3.
Quina puta locura.
No sé això, no?
Home, està escrivint guions al Serapi, no? Està treballant.
2, 3, també, no?
Hòstia, jo faig 6, però...
6, hòstia, no.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
Serapi?
Una disfressa de Mario Bros. Sí. M'acabo de...
Sí. Molt bé.
No era per mi, però...
Sí, segueix sent raríssim. No, de fet, és encara més raro que no sigui per
era
tu.
Era una festa, és igual.
Jo crec que he comprat per internet, així raro. Jo sóc una noia molt normal, Xanda.
Sí.
Jo, el més raro que he comprat és roba al Zara, m'explico. No
m'ho crec. No sé si estàs dient la veritat, Juliana.
T'ho juro.
Molt bé. I la darrera pregunta?
Acaba la frase. El món digital...
Fa de mal acabar, eh?
Fa de mal acabar. És molt genèrica, és el futur. Perfecte.
És el futur.
No podeu dir la mateixa titular els dos. Un ha de canviar.
Jo ho he dit abans.
Jo, al món digital, cuidado. Cuidado. Perquè...
Té raó, no?
A vegades...
S'ha d'anar en compte.
Doncs escolta, un plaer. Vull conèixer a la Juliana. No s'han de conèixer del tot, perquè he explicat anècdotes personals, s'han amagat una mica, però no, sí que els hem conegut una mica més. Dos presentadors de TV3 amb molt futur, molt joves, 23-30 anys. Juliana Serapi, gràcies per haver vingut a la Revolució i sobretot, molta sort en tota la temporada.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies. Mi soledad.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Oh, benvinguts, passeu, passeu. Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi. A casa meva és casa vostra,
si és que hi ha. I d'un duo que ens fa riure cada divendres a TV3, a un altre duo que ens fa riure a Revolució, ens fa riure i també les coses com siguin, ens fa aprendre moltes coses i ja se sap que aprendre de bon humor és una combinació infal·lible. Molt contenta de saludar els companys, amics, Jordi Pi, Ricard Castellet, què tal? Revolucionats de la vida. Com esteu? Esteu bé?
Fantàsticament bé.
Així m'agrada, amb energia positiva.
Molt bé.
Repassem l'escaleta. He vist que avui porteu una secció de pintar. Què té a veure això amb la tecnologia i innovació, Ricard?
Pintar. Sí, senyora. Avui parlarem del món de l'algoritme, que és tecnologia, evidentment.
Ah.
Però aviat sabrem què té a veure aquest exercici tan comú, tan fantàstic de pintar, de l'art, amb algoritmes, o, de fet, amb IA, VR i metavers.
El color és alpino.
Què? O sigui, que algú més que jo s'està marejant i li peta el cap amb els conceptes, eh? IA, VR, metavers, quina relació té això amb una cosa, em diries, Jordi, tan trivial com pintar,
aclarirem,
no?
Aclarirem bé als oients aquests conceptes, que de fet ja ho anem fent de tant en tant a cada secció, eh? Però referent a la IA, que és del que parlarem avui, o la intel·ligència artificial, hi ha una cosa important, que és que s'estava treballant amb el pas de text a imatge, amb text predictiu, però resulta que hi ha gent que va molt més ràpid, o sigui, la tecnologia va molt més ràpid i ens avança per la dreta, sense intermitents, perquè el tema és que ja es passa de text o ja s'està treballant amb el pas de text a vídeo. O sigui, l'acceleració de l'acceleració. Acelera un poco más.
Estopa, a veure, no us accelereu, Jordi Ricard, què vol dir? El pas del text a vídeo amb intel·ligència artificial i quin impacte tindrà? És a dir, el text a vídeo, com
Mira,
ho farem, això?
Comencem pel principi. Primer aclarim conceptes de forma bàsica.
Sí.
Primer definim què és IA. O sigui, aviam si ens surt bé, això, la combinació d'algoritmes amb el propòsit de que les màquines tinguin les mateixes capacitats que les ments humanes. Toma ja! O sigui, una intel·ligència artificial. I ara, Pinetti, et toca a tu parlar de VR.
Això és la mort, això és la mort.
VR.
VR, són les sigles que expressen virtual reality, realitat virtual, que en definitiva és una tecnologia que ens permet crear entorns, escenes i objectes amb una aparença real. Al final, és el que dona aquesta percepció d'immersió, fent que l'usuari tingui la sensació de formar part d'aquests escenaris.
O sigui, el metavers, allò que vam veure ideal Barcelona del Dalí?
Hay que ver, menudo lío.
A veure. No, i vull dir sí, perdem. Escolta, allò del Dalí era VR, però no metavers. M'explico. El metavers...
Realitat virtual,
exacte,
sí.
Exacte. Preciso, eh? El metavers és una capa social, col·laborativa, d'interacció, que conflueix en un espai no físic creat a partir d'integrar tecnologies d'AI i VR.
Toma allà!
Ricard, ara potser ja ho tenim més clar, però torneu a l'impacte, a veure, ho tenim més clar, ja, a l'impacte de la intel·ligència artificial, i en altres seccions ja parlarem dels altres conceptes, no?
Sí, de fet, la IA el que fa és accelerar i ja permet crear vídeo a partir de conjunts de dades amb codi obert. Això que sembla tan complicat, empreses com, per exemple, Makeup a vídeo, el que permet és escriure una cadena de paraules, així a l'atzar, val? Pensem, per exemple, un gos amb vestit de superheroi, amb capa vermella i volant pel cel.
Sí.
I després això genera un clip audiovisual, o sigui, genera el vídeo, tot i que en molts casos l'estètica encara és casolana i poc precisa.
Ara entro jo, Chantal, em toca a mi. M'han cridat. Aviam, explico. Una tecnologia com aquesta podria revolucionar, per exemple, el món del cinema, el món de l'animació, el món de la televisió. T'explico. Avui en dia, per projectar un contingut, una pantalla de cine o de televisió, què ens fa falta? Un productor, un guió... El productor ha de contractar dos actors, ha de posar-los en una localització, ha d'haver-hi una cama, ha d'haver-hi una càmera, un realitzador, etcètera. Vale? Tot això, més o menys, i si sobre volem que plogui, hem de tirar aigua o hem de fer veure que està plovent. Vale. En el futur, hi haurà prou amb introduir el text del guió, atenció, en una aplicació que generarà un vídeo per obtenir el mateix resultat visual. Patapum.
Això afecta algunes professions, també,
bueno,
eh?
Això afecta professions, però jo crec que més que les professions, que després, si voleu, en parlem, més enllà de la creació o de l'estètica, jo em preguntaria on queda l'ètica, perquè al final la IA genera vídeo, però sense cap consideració ètica o comercial. Per tant, això vol dir que a mesura que la tecnologia es va desenvolupant, també augmenten les pors i les reserves a aquesta tecnologia o a aquests avenços. Pors que algú pot aprofitar això com una eina superpoderosa per crear i difondre informació errònia, adjudicar-se propietats que no li corresponen, intel·lectuals, en aquest cas, i això són canvis de model de negoci importants. Drets d'imatge, suplantaments d'identitats, perill, molt perill.
Molt perill, molt perill. Cada cop serà més difícil saber realment què és real. L'àudio i l'imatge tenen molta força, una imatge fixa, per dir-ho així. Però han creat conseqüències desastroses, però que el poder que té el vídeo és brutal. I la capacitat de generar deepfakes és exponencial, carregats pel diable. Això es pot ser un perill de manera infinit. Tot i així, hi ha casos molt bons, com per exemple el cas de Lola Flores i el conegut anunci.
¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, me refiero a ese pellizco. Acento es que se te escucha hasta el hipo. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no?
Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío.
Va, poderío brutal, és poder retornar a tenir la Lola Flores, no? És d'un poder descomunal.
Gran anunci, sí.
Gran anunci.
En tot cas, sí que és veritat que plataformes com TikTok o Instagram ja estan deformant aquest sentit de la realitat, no? Amb els filtres, vam parlar a l'última secció, quan vam parlar de Virril. Però és que el vídeo generat per IA és molt més poderós que tot això i és una gran eina per la desinformació, no li dones un bon ús.
Clar, i companys, un perill encara més evident, no? Ens carreguem la creativitat, no? Allò que sempre que hem dit Jordi i Ricard, que mai desapareix.
A veure, això és una pregunta potent.
Sí.
El resultat d'aquests models d'IA encara són molt incipients, les animacions encara són, tenen errors, evidentment. Hi ha aberracions i incoherències. Ara, temps al temps. Què vull dir? Que sincerament crec que anem a un model mix on hi haurà nous artistes que crearan a partir de la intel·ligència artificial, de la tecnologia, hi haurà artistes que faran el pinzell i pintaran. Anem a un model intermig que espero que creï una cultura i un art encara millor.
Clar, perquè com deia, reflexió final ja, companys, afectarà molts càmeres, afectarà a gent que treballa a la producció, no? Tu que treballes a TV3, jo ho coneixes molt bé, Jordi.
Sí, bueno, de fet, de totes formes, jo crec que totes les amenaces ben gestionades poden arribar a ser un complement i sempre s'ha demostrat que si tot això ho sabem integrar i ho sabem sumar, el que va és totalment a favor. Jo crec que hem de ser positius i el que sí que amenaça és a diferents models de negoci, però també en pot generar molts d'altres. No?
Evidentment, els sectors s'han de transformar i quan ve una ona que transforma, adaptar-se a aquest canvi, i generalment surten sectors més poderosos encara.
Molt bé. Hem d'acabar, oients, no es veieu, avui ens han posat d'acord, ben al mateix jersei, això no passa sovint, no, Ricard i Jordi?
El
món de la parella, de fet, és apassionant.
Molt bé, com sempre, ens informem de tecnologia amb Jordi Pi i Ricard Castellet. Gràcies, companys!
Adiós!
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci, parla.
Sí.
Solideo.cat, solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Quédate aquí, a mi. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Digue'm tu què és el que vols.
Al Rita Verge és aquí oients i cada vegada abraçarà més i més espai. Sabem que oferirà grans possibilitats d'oci, no? Però també pot ser revolucionari en temes molt importants. Per exemple, en la medicina, i en volem parlar amb Marc Montoliu, és cirurgià, oftalmòleg i empresari creador del primer metavers de sanitat. Bona nit, què tal?
Bona nit, encantat d'estar aquí.
Molt bé, escolta, a veure, el metavers pot ser un gran aliat de la medicina, com deia, per exemple, a la investigació, però avui ens volem fixar en una altra qüestió, en la humanització dels hospitals, gràcies al que ens ofereix aquesta tecnologia, i ho entendrem, per exemple, què és el Lucatia Kids. Què em diries?
Mira, el Lucatia Kids és un projecte de metavers, que el metavers és un mitjà de comunicació immersiu, així com la ràdio l'escoltem o la tele la veiem, el metavers ho vivim. És com ho expliquem sempre, és un nou mitjà de comunicació. I aprofitar aquestes virtuts que estem immersos, podem crear nous mons. I a Lucatia Kids el que és un projecte per veure com motivem els professionals i com millorem l'experiència dels pacients. Creiem que tant l'experiència dels professionals com la dels pacients ha d'anar lligada. I això és el que és Lucatia Kids, un projecte que comença amb els nens.
Perquè sé que dins d'aquest projecte heu creat el joc Saurus, els nens i nenes, explica'm això, poden perseguir dinosaures per dins dels hospitals?
Més o menys. El que fem és un joc que es fa amb dues etapes. A la primera etapa consisteix en un joc com si fos una gincama d'anar trobant objectes. I això ho fem perquè quan un nen amb càncer rep una visita, hi ha un bloqueig. Perquè es troba el nen amb les condicions, un amic de sempre que es troba el nen amb aquestes condicions, hi ha un bloqueig. El que nosaltres fem és trencar aquest bloqueig a través d'un joc digital. I això, si la primera part es fa amb qualsevol mòbil. El nen el que ha de fer és buscar uns objectes. Prèviament hem mapejat la sala d'oci dels hospitals i amb aquest mateix posicionem objectes. Un pic, una pala, un casc de paleontòleg. I quan té aquesta equipació, ja té uns robots per buscar fòssils. I així, d'aquesta manera, jugant amb preguntes, d'una forma pedagògica, van construint el seu museu.
Clar. Per això, per exemple, doncs els hi pot treure, no?, ansietat, no?, dolor als nens, no?, que estan hospitalitzats i que malauradament pateixen malalties greus, no? Seria aquesta també la voluntat, no?, d'aquest joc de metavers dedicat al món de la salut, sí?
La idea és veure com impacta l'entreteniment a través d'una mena de videojocs, primer amb mòbil i després amb realitat augmentada, amb ulleres, com impacta aquest entreteniment amb el dolor, l'ansietat, també amb aquest sentiment, a vegades, d'aïllament que pot haver a l'hospital, inclús treballant l'ansietat anticipatòria. És a dir, els nens com s'imaginen que serà l'hospital? Com s'imaginen que serà l'habitació? Com s'imaginen que serà el quiròfan?
I com reaccionen? Perquè ja ho heu provat, això? Reaccionen positivament?
Mira, ja ho hem provat, i la reacció, quan juguem amb el mòbil, és una miqueta l'esperada. És una miqueta... És molt divertit, perquè vas buscant objectes, però un cop anem a la màquina del temps, que és quan es posen les ulleres de realitat augmentada i de sobte els dinosauris es converteixen en realitat, la reacció és màgica. I el més bonic, que a mi m'emociona sempre, és ja no veure els nens, és veure la resposta als familiars. És a dir, potser no canviem res amb la malaltia, però tenir uns moments feliços, uns minuts, i veure aquell somriure, aquella gràcia, veure que hem trencat el moment... És increïble.
És emocionant, eh?
Sí, avui
m'estic emocionant parlant de tecnologia, no? Perquè com pot t'ajudar, no?, a passar millors moments a molts nens que estan a l'hospital, no?
I tant. Sí, mira, nosaltres sempre diem que amb el metavers ara estem en mans de matemàtics i d'informàtics i hem de posar periodistes, filòsofs, en el nostre projecte hi ha psicòlegs i oncòlegs que una miqueta ens van modelant el projecte perquè s'adapti a aquesta realitat. Però hem de posar més humanisme amb el metavers. Que només sigui un videojoc, que només sigui amb totes les aplicacions que té.
Clar.
Hem d'aprendre dels errors que hem fet amb les xarxes socials, amb algunes coses,
sí,
i dels encerts, i aprofitar-ho, però des d'una multidisciplinaritat.
Ara, escolta, un Jurassic Park, no?, amb aquestes ulleres de realitat virtual, els jugadors poden tenir la sensació d'estar dins d'una escena, no?, de Jurassic Park, al metavers enmig de l'hospital, no?
Exacte. Les ulleres de realitat augmentada el que fan és que jo veig a tothom. No estic aïllat. T'estic veient a tu, ara ho podríem fer aquí després. Estic veient la realitat tal com és, però començo a veure hologrames realistes de dinosauris enmig de la sala d'espera o un ocell volant que vola per l'hospital, i aquest món de fantasia és el que més sorprèn, és el que realment fa que l'experiència sigui màgica.
T'he de felicitar, Marc. Com se't va córrer aquesta idea tan fantàstica d'ajudar els altres i ajudar els nens, no?, d'aquesta manera?
Aviam, ha sigut una sèrie de casualitats de que estem treballant amb simuladors, estem treballant amb realitat augmentada i realitat virtual per coses a priori molt més sèries, i van sorgint de forma natural de dir, ostres, hauríem de fer alguna cosa que impacti amb els pacients, que no només sigui de formació, que no només sigui de tecnologia, i a poc a poc amb el David, amb la Natàlia, amb el Manel Abad, amb el Xavi, amb tot un equip i els programadors, van sorgint el que era un projecte quasi aïllat i minoritari, ara s'ha convertit en un projecte molt principal. Molt clar. Principal, perquè tothom està bolcat.
I tinc entès que heu comptat amb la col·laboració de molts hospitals, no?, de casa nostra.
Sí, sí, sí. Mira, ara mateix estem col·laborant i estem mapejant diversos hospitals. Estem mapejant, ja hem mapejat Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron, i també farem a la Clínica de Xeus. Volem que sigui una miqueta transversal, públic, privat, i que al final en benefici dels nens.
Per tant, els beneficis dels nens i nenes ingressats, no?, amb aquesta tecnologia és aconseguir més felicitat, no?, més alegria en moments difícils que estan patint una malaltia greu com un càncer, no?, i també ajudar els pares, no?, en aquest cas, a tota la família, no?
Sí, les malalties infantils són malalties familiars. Mm-hmm. Són malalties que no són malalties individuals.
Clar.
En general, totes les malalties tenen un impacte a les famílies, però les dels nens, potser aquest impacte encara és més potent.
Mm-hmm.
I al final sempre pensem que les petites coses no tenen importància. I aquí a lo millor és passar un matí divertit, o uns minuts, o una tarda. Creiem que és superimportant, i els hospitals i els professionals estan bolcats amb aquests projectes. No només hi ha aquest projecte. Hi ha 1.000 projectes, també hi ha pallassos a l'hospital. Hi ha una activitat efervescent als hospitals infantils que val molt la pena viure-la.
No és només oci, també aprenen. És un videojoc pedagògic, Marc, m'han dit, sí?
Sí, hi ha diferents videojocs que aniran apareixent al llarg de l'any. Hem començat amb els dinosauris i sempre fent una mica de pedagogia. Després ve el zoo, on el Metaparc Zoo ha col·laborat la Fundació FADA, alguns biòlegs, alguns veterinaris, per veure una miqueta tot el tema de preservar les espècies, de... sempre a aquest nivell, i després estem fent un videojoc de salut on són 10 nivells, la fecundació, la nutrició, sempre avalat per metges, i això sí que és un videojoc tal qual, amb 10 minijocs, que sortirà el novembre de l'any que ve, ja està en producció, i és una manera d'aprendre divertint-se. La fecundació, per dir alguna cosa, serà una carrera d'espermatozoides, tipus una carrera de cotxes. Les infeccions serà una guerra tirant fletxes amb anticossos. I tot això amb un gamificat, i és una manera fàcil de retenir com funciona el cos humà, però tota la vegada assessorat per metges, biòlegs, psicòlegs...
Molt bé. Per anar acabant, quan estarà a l'abast de tots els nens i nenes que han d'estar als hospitals, no? Perquè jo crec que també estaria bé, no?, que estigui a molts hospitals i que hi puguin participar molts nens, no?
Exacte, aquesta és la idea. Nosaltres treballem a nivell d'espònsors, trobem espònsors que ens patrocinen als hospitals, els mitjans són limitats, i el que fem llavors és anar fent hospitals. I a finals de novembre ja comencem. A finals de novembre comencem amb una a Andalusia, i després s'incorporaran altres hospitals a Catalunya, i anirem fent, bueno, tots els que puguem.
Molt bé. Veig que et poses content, quan expliques aquest projecte. Doctor Marc Montoliu, enhorabona per aquesta fantàstica iniciativa, per aquesta humanització dels hospitals, i volíem parlar-ne al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Gràcies per venir.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a tots els que ens estan ajudant.
Gràcies.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al Consorci Localret acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. 25 anys al servei del món local.
Emprenedoria quilòmetre zero. We'll be right back.
sabeu què és l'economia blava? És un concepte sorprenent i a la vegada imprescindible. No us perdeu els pròxims minuts del programa. Green, green girls. Saludem a l'Anna Major. L'Anna dirigeix l'àmbit de projectes d'innovació empresarial de Barcelona Activa. Bona nit, què tal, Anna? Com estàs?
Bona nit, encantada.
Ens havíem vist ja amb un Revolució TV3 de fa molt temps, oi que sí?
Sí, parlàvem de Smart Cities.
Parlàvem de Smart Cities i avui responem ja a la pregunta que llançava fa uns segons, no? De què parlem quan diem economia blava, em diries?
Economia blava. És important començar amb la definició perquè, si no, al final la gent no sap de què parlem. Parlem de tota aquella activitat vinculada al mar, però que té com a eix principal la sostenibilitat. És a dir, tot allò que pot ser des de transport marítim, activitats logístiques i portuàries, construcció de vaixells o manteniment, podem parlar de pesca, podem parlar de nàutica, podem parlar d'un munt de sectors ja consolidats i altres sectors nous, com per exemple l'energia marítima o la biotecnologia vinculada a coses del mar, però que tenen la sostenibilitat en el seu eix.
I ara té un impacte important a la nostra economia si parlem de dades econòmiques, no?
Sí, de fet estem parlant d'un 4,3% del PIB i de 15.000 llocs de treball. Per tant, mai s'havia sumat, és una cosa nova. És com les Smart Cities, que allà sumàvem temes de mobilitat, amb energia i amb, jo què sé, o gestió de residus. Aquí sumem sectors molt diferents.
L'economia blava, no? Ha existit sempre, ha estat lligada a la història de la humanitat, no? El mar, als oceans, no? Podem dir que ha estat molt important i a més té molts beneficis per la salut, que un dia en vam parlar també, la revolució,
Sí. Evidentment ha existit sempre, perquè sempre hem tingut el mar, però el que és, diguem-ne, més recent és posar en valor tot el tema de l'activitat econòmica vinculada al mar. Barcelona té mar, sobretot es va obrir en els Jocs Olímpics, després, evidentment, tothom sap que el mar és un equilibri mediambiental del planeta, però que el mar també sigui una font econòmica. Som de tradició navegants i comerciants, però hem de donar més èmfasi en això, i això és el que es va fer amb l'estratègia d'impuls d'economia blava que fa un any va llançar l'Ajuntament juntament amb molts altres agents de l'ecosistema.
Perquè a vegades hi ha molts problemes que justament venen de maltractar el mar, no? I l'economia blava doncs vol sobretot, no?, tenir en compte que poden sortir d'allà molts beneficis, no?
Està clar. Si volem que el mar sigui un actiu econòmic, necessitem que estigui en bona salut i per això l'hem de conservar bé. I aquí és on venen les oportunitats. I quan parlem de la sostenibilitat, i avui en una revolució, diguem-ne, hem de parlar d'innovació, no? Com això és la font de que moltes noves tecnologies, moltes noves oportunitats de negoci puguin créixer gràcies precisament a donar-li aquesta nova mirada a l'economia del mar.
Barcelona és una ciutat oberta al mar, no? En traiem prou profit de la situació geogràfica privilegiada de la ciutat?
Tenim 16 quilòmetres de costa, per tant, el mar, a mi m'agrada dir que això, Barcelona és una ciutat amb talent, és una ciutat amb innovació, és una ciutat amb mar, i el mar ha de ser un actiu que ens faci diferencials, i per tant, per això estem treballant no només l'economia blava local, sinó també internacional, i com, per exemple, la Copa Amèrica decideix aterrar a Barcelona i fer la seva regata el 2024 aquí, o com aquesta setmana esdeveniments d'entitats internacionals com World Ocean Council, per exemple, fan aquí un esdeveniment de sostenibilitat marina.
Clar. Per tant, hi ha una estratègia blava, no? Parlaves de la Copa Amèrica, el Saló Nàutic, no? Podria ser un altre exemple, no? Hi ha diferents exemples?
Totalment. De fet, parlem que estem a la Blue Economy Week, perquè tenim el Saló Nàutic, però això, tenim un esdeveniment internacional, tenim un esdeveniment sobre finances blaves. De fet, l'increment de capital risc en temes blaus els últims anys ha sigut exponencial, cosa que demostra que és una oportunitat. Però tenim també altres esdeveniments, per exemple, en l'Smart City Expo, precisament parlant d'Smart City, tornarem aquest any a fer per primer cop un vertical d'oceans, perquè les ciutats en mar també tenen oportunitats.
Anna, com ha de ser, a veure, una empresa perquè pugui dir que és blava, no? Què em diries?
És el que et deia al principi, és de sectors molt diferents. Pot ser una empresa de transport marítim, pot ser una empresa de pesca o que recull, per exemple, un recurs marí i amb això fa una vacuna del Covid.
Clar. I els sectors, quins sectors, tant d'economia tradicional com emergent, pot afavorir, em diries, aquesta estratègia blava,
et deia, transport marítim, logística és el més habitual, pesca, nàutica, i a nivell emergent, doncs, com et deia, des de temes de biotecnologia o les energies renovables, ara també treballen al mar, des d'utilitzar la força d'una boia per agafar la força del mar per transformar l'energia, com posar aerogeneradors al mar, malgrat la controvèrsia.
Clar, i això esteu col·laborant, no?, amb una col·laboració pública o privada, no?
Sí, de fet, aquesta...
possible?
Sí, aquesta mesura de govern, aquesta estratègia, no, es validarà des de l'Ajuntament, però s'ha treballat amb el Port de Barcelona, amb ecosistema d'empreses, amb universitats, amb, per exemple, jo què sé, el CSIC, la UPC, o també inclús associacions de veïnals. Volem que sigui un projecte de tots, no només en el disseny, sinó també en l'execució.
Perquè... Digues.
No, perquè el que volem és que sigui una cosa que tota la ciutat se la senti seva i que tinguem clar que el mar és un actiu de la ciutat i que ens ha de permetre aquesta activitat econòmica i, sobretot, generació d'ocupació.
I quins professionals demanda i hi haurà i demandarà l'economia blava? Oferirà bons llocs, no?, de treball a curt termini?
Precisament, com que estem parlant de sectors superdiversos, s'ha fet un estudi de quins seran els nous nínxols, però estem parlant d'ocupacions també molt diverses. Estem parlant des d'un fuster o un lampista que es reinventen o aprenen a treballar, per exemple, en un vaixell, necessita que aprenguin anglès i que aprenguin nous materials, però això els hi pot permetre incrementar els seus ingressos. O estem parlant també de tecnòlegs que parlen d'hidrogen com a nous sistemes de propulsió i que, per tant, han de dissenyar el futur de la propulsió dels vaixells. Per tant, estem parlant d'un ventall molt, molt ampli.
Molt bé. Doncs, escolta, economia blava, empresa blava, no? Parla que van anar, se'n parlarà moltíssim, no?, també d'aquesta economia cada vegada més.
Cada vegada més. De fet, és el que deia, només l'increment de fons de capital risc que han aparegut demostra que és una oportunitat. Hi ha una aposta molt clara en aquesta ciutat, però a Europa i al món, i aquesta setmana hi havia més de 300 directius d'altres empreses que estaven aquí debatint sobre això. Per tant, sí, tot just comencem, quasi diria, tot i que és un concepte que té moltes dècades, però queda molt camí per recórrer.
Molt bé. Doncs, Anna, gràcies per venir a explicar-nos-ho, que és l'economia blava. El mar ens ha donat vida, ens ha seguirà donant, i sobretot si el que sabem també cuidar molt bé.
Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem programa, oients, i ho fem amb una frase de l'actor Christopher Reeve, que va ser l'inolvidable Superman. Aquesta és, diu, l'èxit és trobar satisfacció a donar una mica més del que rebem. I si ho diu Superman, doncs li hauríem de fer una mica de cas. Ens retrobem, oients, demà diumenge. Gràcies, equip, i gràcies, oients.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo.
The nights by the water, she's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby, all on her own. No one will come, she's got to save him.
Daily struggle.
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
Stay
tells
up there.
Him, you're
obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Mmm, already the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old. Keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love.